Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. La Guàrdia Civil investiga l'incendi de Sa Coma, que ha fet que unes 50 persones no puguin tornar a casa seva fins passats uns dies, quan els tècnics municipals ho considerin segur. No descarten cap hipòtesi en relació a com es va originar el foc. Alguns dels veïns afectats pensen que ha pogut ser intencionat, però en qualsevol cas serà la Guàrdia Civil qui ho haurà de determinar. Avui les persones desallotjades han pogut entrar a casa seva per recollir el més essencial i en alguns casos per rescatar els animals que havien quedat a dins. Apunten els micròfons d'IB3 que no han passat gaire bona nit perquè encara tenen l'ensurt al cos. Demà els tècnics revisaran els habitatges per comprovar el seu estat, però tot indica que encara hauran de passar uns dies més als apartaments que ha habilitat l'Ajuntament per a ells. Titulars. Una de cada tres dones que exerceixen la prostitució a Palma és víctima de tracte o explotació sexual. Diverses entitats socials alerten que durant el Nadal la seva situació empitjora. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Aquesta realitat afecta al Manco 447 dones, la majoria amb càrregues familiars.
Rècord d'expedients sancionadors al sector del xàrter nàutic.
Enguany el govern ha imposat 471.600 euros per 162 infraccions en el lloguer d'embarcacions.
La salinera d'Eivissa ha salvat la temporada, tot i la pèrdua de més de 10.000 tones a causa de les plogudes torrencials del passat octubre.
Finalment, hauran recollit 50.000 tones de sal, dada que, donades les circumstàncies, es considera positiva.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, Real Mallorca, treballa en el mercat d'hivern i així dona un cop d'efecte amb una incorporació que pot donar molt de què parlar. Així contenem tots els detalls al temps pels esports. A la primera federació, parlant de bàsquet, el derbi entre el FIU i Mallorca i Palmer Bàsquet encara està en joc, amb màxima igualtat al marcador, a l'igual que l'Estre Menorca, Flets i Carfuenlabrada, que juga des de les 12 al pavelló Menorca Vintalfa. I en vòlei, tot a punt pel que fa a la Barca de Menorca, que juga a l'excel la final de la Supercopa d'Espanya davant el Heidelberg Gran Canari, vigent campió de Lliga.
Avui encara podria ploure i demà s'espera un temps més inestable. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui tancam el darrer cap de setmana del 2025 i ho feim amb un ambient més tranquil. El sol ha estat el protagonista avui matí, amb permís d'alguns iguals, i de fet ara mateix tenim el cel parcialment ennigulat a punts del nord de Mallorca i Menorca, amb alguns iguals baixos i també iguals alts. Precisament avui era baixa, l'arribada d'alguns iguals de l'est de les Balears podria arribar a deixar algunes precipitacions localitzades i aïllades. Al vespre s'animaria també la situació meteorològica i de fet esperam algunes precipitacions que podrien començar per les Pitiuses i que demà s'estendrien cap a la resta de l'arxipèlag. Tant és així que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per ruixats que podrien superar els 20 litres per metre quadrat, acompanyats localment de tempesta i fins i tot de calabruix petit. Avui, quant a les temperatures, màximes d'entre 15 i 18 graus, demà podrien ser una miqueta més baixes, tot això amb vent de component est en conjunt fluix en qualque còmode que ha arribat a superar els 40 i fregant els 50 km per hora.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:03. Luis Menéndez, el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Guàrdia Civil investiga les causes de l'incendi de Sa Coma, Sant Llorenç des Cardassar, i no descarta per ara cap hipòtesi en relació a com es va originar el foc i a si va ser intencionat o accidental. El foc va començar un cotxe de l'aparcament soterrani i va obligar a desallotjar 90 habitatges, dels quals 50 varen poder tornar a ser ocupats poques hores després. La resta es troben pendents de la revisió dels tècnics municipals per determinar si són evitables o no. Això ha fet que una cinquantena de veïns hagin hagut de passar aquesta nit la primera fora de casa seva. Alguns s'han allotjat en apartaments habilitats per l'Ajuntament, també han estat provisionalment al poliesportiu municipal, altres amb familiars, tot això mentre l'edifici continua precintat pel risc de gasos tòxics.
I també avui moltes d'aquestes persones han anat a cercar les coses més essencials i importants de casa seva. La policia ha estat fent guàrdia i autoritza de forma ordenada l'entrada dels propietaris als seus habitatges. Alguns també han anat a donar de menjar on dur-se'n els animals que varen haver de deixar.
Vengo a buscar algunas pertenencias que he dejado ahí. Estoy un poco preocupado porque los pisos están vacíos y, bueno, la fiesta de Navidad, regalos. Y nada, tuvimos que salir ayer dejándolo todo y hemos intentado entrar para coger algo de ropa.
A recoger a nuestro conejito, a unas cuantas cosas y ya. Está muy bien la casa, el oxígeno y todo eso me han dicho, pero hay que recoger cosas.
Els encara desallotjats de Sacom han passat la nit a casa de familiars, al poliesportiu municipal o als apartaments que ha facilitat l'Ajuntament. Els micròfons d'Ivetres han assegurat que no han pogut descansar com cal perquè encara tenen l'ensurt a dins.
Mal. Despertando y durmiendo y el susto está dentro. No se podía abrir la escalera y tuve que esperar una hora y pico para salir porque ni en un balcón ni en otro podíamos bajar. Mis vecinos lo sacaron por la ventana, otros gritando sacar a mis hijos. Pero claro, yo me encontraba solo, entraba humo por todos los interruptores de la luz.
No muy bien, no. En una sofá cama y sin mantas. Y, pero son apartamentos donde van gente de vacaciones. Muy pequeñito y no tiene nada.
L'incendi del bloc d'apartaments a Sacoma va deixar, recordem, 23 persones ateses per inhalació de fum, 4 per haver de ser traslladades fins a l'hospital de Manacor. Totes, això sí, en pronòstic en lleu, més enllà de l'ensurt, sobretot per les persones més vulnerables, els veïnats celebren que només hi ha hagut danys materials.
Pues los daños están ahí, pero claro, cuando tú ves que ya todo el mundo está bien, que ha habido afectados de respiración, yo una de ellas, porque además tengo EPOC, pero todo bien, gracias a Dios.
Demà a primera hora, tècnics municipals, també dels bombers de Mallorca, inspeccionaran els habitatges i determinaran quant de temps hauran d'esperar els veïnats per tornar a casa de manera segura. Segons les previsions inicials, encara hauran d'esperar al Manco 2 dies més.
La Policia Nacional ha informat avui de la detenció de 2 joves com a presumptes autors d'una agressió sexual i d'un robatori amb violència a una jove al conegut parc del Wifi de Palma. Els fets varen tenir lloc el passat novembre, quan un grup de joves va abordar la víctima mentre anava en patinat cap a casa, la van acorralar i l'obligaren a aturar-se.
Segons la denúncia, la jove va ser empesa contra un cotxe, immobilitzada i agredida sexualment amb tocaments, a més de patir el robatori del patinat. Després de cridar demanant ajuda, els agressors van fugir. La investigació de la unitat de família de la Guàrdia de la Policia va permetre identificar 2 dels implicats que van ser detinguts amb 10 dies de diferència l'un de l'altre. Tots 2 han ingressat a la presó de manera provisional, mentre la policia manté la investigació oberta i no descarta noves detencions.
I agents de la Policia Nacional també han detingut 2 homes... a Palma com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental en el marc d'un dispositiu conjunt amb inspecció de treball per l'ús de documentació falsa per obtenir permisos de feina.
Segons ha informat la policia, els agents de la Brigada d'Estrangeria i Inspecció de Treball varen inspeccionar un hotel de la platja de Palma en obres, on es varen identificar 61 treballadors d'11 empreses contractistes, volem dir, i subcontractistes. Durant les comprovacions es va detectar que un treballador feia servir la identitat d'una altra persona, fet que va motivar la detenció de 2 individus i el seu trasllat a dependències policials. En una altra actuació, a Artà, la policia va comprovar que diversos treballadors d'un restaurant que feien de cambrers i punxadiscos no estaven donats d'alta a la Seguretat Social.
I aquesta nit passada, Inca, qualcú ha romput d'una pedrada la vidriera de la seu del Partit Popular. Ho ha donat a conèixer el partit mateix en un comunicat en què denuncia i condemna l'atac que, diu, atempta contra la convivència democràtica i és una acció inadmissible d'intimidació.
El PP en què ha fet també és una crida a totes les forces polítiques i a la societat en general a rebutjar qualsevol forma de violència en l'àmbit polític. En aquesta hora, el Partit Socialista en què, que governa el municipi, ha rebutjat i condemnat aquest atac i ha deixat dit que ningú no farà que la concòrdia, el pluralisme i pau social d'Inca agafi un camí diferent.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i nou minuts. Diverses entitats socials alerten que durant les festes de Nadal augmenta la vulnerabilitat de les dones que viuen en situació de prostitució, especialment a Palma, on la solitud i la pressió econòmica s'accentuen en aquestes dates. Segons dades municipals, una de cada tres dones que exerceixen la prostitució a la ciutat és víctima de tracte o explotació sexual, una realitat que afecta al Manco 447 dones, moltes d'elles amb càrregues familiars, ja que el 74% té persones a càrrec.
Els professionals del Casal Petit, que és aquesta entitat palmesana que treballa al casc antic en l'atenció directa a dones víctimes d'explotació sexual, assenyalen que el perfil majoritari continua sent el de dones joves, majoritàriament migrades i sovint sense xarxa de suport. Davant aquest context, l'entitat ha reforçat durant les festes els tallers, els espais d'acompanyament, els dinars comunitaris i també els punts de trobada per oferir-les suport emocional, atenció sanitària i alternatives reals, diuen, d'inclusió social. Jaume Perelló, psicopedagog a Casa Petit, al Casal Petit.
No són unes festes fàcils, no són unes dates que siguin bastant còmodes per persones que s'estan intentant trobar una oportunitat a les seves vides, i en aquest cas les persones que tenem des de Casal Petit, dones en contextos de prostitució, estan visquent unes dates amb molta nostàlgia, perquè tenen les seves famílies a fora, amb molta angoixa, sobretot econòmica, i després amb una incertesa molt gran pels problemes d'habitatge que pateixen.
L'entitat explica com s'han reforçat tallers, espais de suport, dinars comunitaris i punts de trobada per oferir acompanyament emocional, atenció sanitària i alternatives d'inclusió social.
Intentam donar cobertura a la part emocional a través d'espais de trobada, espais on puguin desconnectar de tots els seus problemes i mal de caps i on puguin compartir, sobretot compartir. Aquí tenim formacions, les formacions es xerra de tot això, d'aquesta situació. Se fan festes, farem una festa de Nadal dia 23 de desembre i a la festa pues, celebrarem un poquet aquesta trobada i aquest camí que fem juntes.
I el telèfon de l'Esperança a les Illes Balears ha detectat un augment de les telefonades durant les festes de Nadal, motivades sobretot per soledat no desitjada, ansietat i crisis emocionals. Si durant la resta de l'any es reben una mitjana d'unes 10 telefonades diàries, en dates assenyalades com la nit de Nadal, Cap d'Any o Reis, es pot arribar a 11 o 12, moltes d'elles, de persones que travessen moments de gran vulnerabilitat emocional.
Que expliquen que des de la pandèmia la demanda d'ajuda a través del telèfon de l'Esperança no ha deixat de créixer. Les telefonades han passat d'una mitjana de 3 al dia abans del 2020 a més de 300 al mes, amb un increment notable de casos d'ideació suïcida, especialment entre joves. L'entitat recorda que disposa de voluntaris formats a les 24 hores i anima tant les persones afectades com el seu entorn a demanar ajuda a través d'aquest telèfon, el xat o els recursos públics disponibles. El telèfon a les Balears, del telèfon de l'Esperança, és el 971-46-1112. 971-46-1112.
Dues i 13, més coses. Rècord d'expedients sancionadors al sector del charter. Enguany el govern ha imposat 471.600 euros per 162 infraccions de lloguer d'embarcacions.
La majoria d'aquestes denúncies les ha fetes la Guàrdia Civil. 95 són per faltes lleus, 63 per faltes greus i 4 per faltes molt greus. La intensificació d'aquestes inspeccions tenen per objectiu erradicar, expliquen pràctiques regulars que comprometen la seguretat marítima i la protecció del medi marí. Port de les Illes Balears avança també en el seu desplegament del nou servei de vigilància per evitar mals usos del litoral.
Els restauradors del Port de Maó a partir de dia 1 de gener ja no podran tenir les terrasses que Autoritat Portuària els va autoritzar arran de la Covid. Els comerços diuen que els afectarà econòmicament i demanen poder mantenir-les al Manco fins que comencin les obres que Ports hi preveu fer. Ens ho conta Blai Barber.
Amb motiu de la situació excepcional derivada de la Covid-19, l'autoritat portuària va permetre ampliar les terrasses dels restauradors del port de Maó. Ara, però, creu que s'ha superat la situació i s'ha decidit no renovar les autoritzacions extraordinàries. Els comerciants només mantindran les que ja tenien abans. Creuen que no s'ha dit en prou temps i que els afectarà econòmicament. Escoltam a Santiago Vilanomiu, que és propietari del restaurant Capitán Haddock del port de Maó, i a Gabriela Fordi, propietari del restaurant Tòpera.
Tenim un pico discontinuo, hay cuatro personas aquí trabajando en verano y ahora, claro, de 10 mesas pasamos a 4. A mí si me lo dicen en verano pasado, pues ya planifico la temporada que viene, pero ahora las otras 3 chicas que trabajaban aquí, ¿qué tengo que hacer? Son picas discontinuas, las tengo que despedir, no las tengo que despedir.
Creo que aparte de todo esto, el puerto sin las terrazas exteriores se va a quedar muy sencillo. Cuando tenemos el puerto más bonito de Europa, no lo estamos valorizando.
Autoritat portuària diu que l'ampliació de les terrasses es va fer per la Covid i que ara s'ha de treure per complir, diuen, amb la normativa de matèria d'accessibilitat i eliminació de barreres urbanístiques. Així i tot, els restauradors diuen que d'espai n'hi ha prou i que demanen poder continuar amb les terrasses al Manco fins que comencin les obres que s'han de fer al port. Escoltem una altra vegada Santiago Viladomiu.
Aquí, a veure, se nos quitan los aparcamientos, se nos quitan las mesas, cada vez vamos a menos, en vena más.
Creuen també que fa falta més dinamització cultural al port.
A les Salines d'Eivissa es dona per acabada la campanya d'enguany amb una collita que fregarà les 50.000 tones de sal. És un resultat positiu, encara que les pluges torrencials del setembre i l'octubre van obligar a parar durant gairebé 6 setmanes l'explotació minera. Ens ho conta Alberto Ferrer.
En només 12 dies, les salines eivissenques varen rebre prop de 450 litres d'aigua dolça per metre quadrat, un volum que no recorden els responsables d'aquesta explotació minera. Això va fer que es perdessin uns 4 centímetres d'espessor de la sal llesta per ser recollida als estanys cristal·litzadors. Joan Ribas, al capdavant de la salinera, explica que no es veien les motes, la separació entre els estanys, per l'acumulació d'aigua, i això va obligar a parar durant setmanes l'activitat en plena campanya de recollida.
453 litres, crec que en total d'aquests 12 dies. Què va passar? Que la primera vegada que va caure, doncs, bueno, sí, ens va negar, però si mateix poguérem treure l'aigua a poc a poc. Però, clar, cap de 10 dies torna a fotre un altre rebat d'aquests d'aigua i ja ho va negar tot. O sigui, és que estava tota la salina comunicada. Pràcticament no es veien les motes. Varen perdre entre les dues plogudes unes 11.000 tonelades.
Tot i això, el resultat no ha estat dolent. S'han recollit 6.000 tones de sal menys que l'any passat. S'esperava arribar a una producció de 80.000 tones, però s'han quedat en unes 68.000 per l'impacte de les pluges. Com no hi ha espai per guardar-ne tanta i s'ha retardat algun vaixell que s'esperava per emportar-se en part de la collita, els estanys se n'han deixat unes 18.000 tones, que ja no es recolliran fins a la propera temporada.
Crec que hem rescatat les 50.000, la veritat és que és una bona xifra, i ja el que queda serà ja per l'any que ve.
El canvi climàtic ha fet que hi hagi menys grans nevades i això fa baixar la demanda de sal per fondre el gel de les carreteres que abans comprava el Regne Unit. Així que les salines tenen un excés de 26.000 tones a dia d'avui, les quals no poden donar sortida. La sal de més qualitat es fa servir a les Illes Feroe per la salmorra del peix, on s'enviaran unes 40.000 tones fins al setembre de l'any que ve.
Informatiu migdia.
En clau estatal, les fortes pluges han provocat inundacions a la província de Màlaga, on per cert hi ha dues persones desaparegudes, i han obligat a activar visors vermells a diverses localitats de la regió de Múrcia, especialment a la Vega del Segura. El riu Guadalhorce s'ha desbordat i el temporal ha causat talls de carreteres, desviaments de vols i incidències ferroviàries. De fet, Renfe ha recomanat reduir desplaçaments i ha aplicat limitacions preventives de velocitat en alguns trajectes, i també saben que a València s'ha activat l'alerta hidrològica per la crescuda del riu Segura.
A Màlaga, Protecció Civil ha demanat precaució a la població de zones inundables amb desallotjaments puntuals i allotjaments d'emergència habilitats. Diversos punts d'aquesta província, Granada, Almeria i València, continuen en avista aronja, mentre que a Múrcia s'ha enviat el missatge és alert demanant evitar desplaçaments i no apropar-se a torrents ni zones inundables.
recomanables.
Segueix la recerca dels quatre ciutadans espanyols desapareguts després del naufragi d'una embarcació turística davant l'illa de Padar, Indonèsia. Els equips de rescat han reprès les tasques en una zona amb fortes corrents, pluges intenses i mala mà que dificulten l'operatiu. De moment, només s'han localitzat restes del vaixell.
Els desapareguts viatjaven al KM Putri Sakina, enfonsat divendres vespre entre Komodo i Padar. Set persones han estat rescatades, entre elles la menor, la mare i una filla menor de la família, així com membres de la tripulació. Entre els desapareguts hi ha Fernando Martín, entrenador del València Club de Futbol Femení, i els seus tres fills. El consulat espanyol a Jakarta ha estat activat i les autoritats apunten a condicions meteorològiques adverses i una possible avaria del motor com a causes del naufragi.
Rússia ha advertit que resoldrà el conflicte amb Ucraïna per la força si Kiev no accepta una sortida negociada. Així ho ha afirmat el president rus, Vladimir Putin, que assegura que els líders ucraïnesos, diu, no tenen pressa per posar fi a la guerra de manera pacífica, malgrat ha dit les garanties de seguretat que alguns països occidentals els han posat damunt la taula en al·lusió directa als Estats Units.
Aquestes declaracions arriben en vigílies de la reunió entre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el seu homòleg nord-americà Donald Trump, prevista aquest diumenge a Florida, on s'ha d'abordar el pla de pau de 20 punts impulsat per Washington. Un full de ruta que Zelensky considera gairebé tancat, però que continua topant amb l'amenaça de Moscou d'intensificar l'ofensiva si no hi ha concessions polítiques i territorials.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 20 minuts, una carnisseria, una peixateria o una farmàcia són aquests dies una sala d'exposicions. La fotògrafa Pamela Spitz ha restaurat fotografies cedides per particulars de forma entera que ara es poden veure a una vintena de negocis de l'illa. Una proposta que cerca amenitzar les esperes. Regina Mallans.
Yo estuve esperando en la fila de correos durante bastante tiempo y creo que todo el mundo en la isla sabe lo que significa estar en la fila de correos. Y de repente noté alrededor mío que pues, las personas se pusieron inquietas, estaban mirando el móvil o salían, entraban y no querían esperar. Y pensé lo bonito que sería de quizás tener alguna algo para distraerse.
I amb aquesta reflexió va sorgir Perdiendo el tiempo, una curiosa exposició de la fotògrafa Pamela Spitz, que recupera moltes de les fotografies fetes al llarg dels anys a Formentera.
Sacar todas estas imágenes de archivo que tengo coleccionadas desde hace tiempo, archivos privados que las personas me van dando para que yo pueda escanear-les i digitalitzar-les.
I en comptes d'agrupar-les totes en una mateixa sala, ha decidit distribuir-les per una vintena d'establiments de l'illa.
Miré al cielo y dije, mira, como qué bonito sería de tener colgadas unas fotos que también estuvieran puestas en fila para que cada vez que pases hacia adelante te miras otra foto, algo histórico de archivo que tiene que ver además con el lugar en el que estamos.
Un antídot per la impaciència que estarà disponible fins dia 15 de gener.
I un darrer apunt cultural destacat, l'actriu i cantant francesa Brigitte Bardot ha mort aquest diumenge als 91 anys, segons ha informat la seva fundació. Nascuda a París el 1934, va esdevenir un mite del cinema internacional als anys 50 i 60. Dues i 23 minuts, petita pausa i els esports. Je vais seul. Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment t'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. per viure moments que et fan bé. Testim-mallorca.com amb el suport del Consell de Mallorca.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per l'informació esportiva en aquest diumenge 28 de desembre del 2025. I obrim amb una notícia que, de fer-se realitat, serà sense cap dubte impactant. Marco Asensio pot tornar al Real Mallorca. És un desig de la direcció esportiva del club que es pot convertir en realitat. Un fet que Jagoba Arrasate, tècnic vermell, ho va manifestar de forma reiterada. S'estima més la qualitat que la quantitat.
Prefiero calidad a cantidad y en cuanto a los tiempos también, pues bueno, si llega tarde, pero si lo que llega nos va a hacer mejores, pues bienvenido sea.
Actualment, Asensio juga a Turquia al Fenerbahçe. Una clàusula exclusiva deixaria lliure el davanter de 29 anys sempre i quan el seu destí sigui al Real Mallorca. A les darreres hores, el Villarreal també es posiciona de cara a l'incorporació del Caldianer, que suma 8 gols i 5 assistències a la Superliga turca. Marcelino García Toral, al igual que Jagoba Arrasate, vol qualitat i no precipitació a l'hora de fitxa.
Bueno, digo nosotros, decimos tanto el club como el cuerpo técnico, preferíamos calidad sobre precipitación o incorporar a aquellos jugadores que considerábamos que nos podían dar un salto de calidad.
I Asensio no ho amaga, vol tornar a la selecció i ho tindrà molt més fàcil si juga a Mallorca.
Es un claro objetivo para mí el poder estar aquí, dar mi máximo, estar en mi 100% de nivel y luego a partir de ahí pues obviamente tiene que decidir el seleccionador, pero para mí sería algo increíble poder jugar mi tercer mundial.
I malgrat les diferències que pugui mantenir actualment amb l'actual tècnic del PSG, Luis Enrique, l'asturià conserva un bon concepte del mallorquí que, recordem, ha reviscolat a Turquia.
Lo he visto muy bien a Marco. Además, Marco ha sido un jugador que ha estado con nosotros muchísimo tiempo y un jugador con una calidad individual a nivel técnico top, sin ninguna duda.
¿Tornará o no a Mallorca Marco Asensio? Abans segur que sí. No sabem si per supervisar la gestió del Platges de Calvià, club del que és propietari de seva família, o per jugar en el Real Mallorca. Això per una banda. Per altra, tenim que el que si se'n va fora l'illa és el nostre col·laborador, Rafael Sastre. Després de 13 anys fent l'anàlisi dels partits tant del futbol de Canosta com del Real Mallorca, li arriba una opció professional a la que no ha pogut negar-se. Ha estat el Deportivo Pasto, de la primera divisió de Colòmbia. Jonathan Risueño, tècnic del primer equip i que abans va entrenar a Mallorca, va ser l'enllaç. I Sastre no ho va dubtar.
És tot molt ràpid, perquè ells ara han de començar la temporada la segona setmana de gener. Ells ara han fet una part de la pretemporada i ara quan m'incorpori dia 2 de gener començant la segona part de la pretemporada i en un pla de 10-12 dies jo vaig rebre la proposta i la vaig acceptar per anar en el Deportivo Pasto.
I estrellada per fer una feina molt concreta en el club.
I la meva feina allà és treballar la metodologia amb el club, fer scouting de jugadors i a partir d'aquí començar a fer créixer tant els jugadors de la base com nutrir el primer equip dels nostres jugadors, dels propis, dels que puguem dur també de la zona i una feina també d'anàlisi del primer equip.
I va debutar, recordant, com a comentarista el 2012 en un Real Mallorca en bord de la ciutat de Palma. Ara toca viure noves experiències. Rafael Sastre.
Ara toca viure una nova aventura i, sobretot, molt agraït i molt content de tots els anys que he pogut disfrutar i aprendre un munt aquí a IB3.
Música.
En bàsquet de primera federació, el derbi entre el Fibi Mallorca i el Palmer Bàsquet oferien en directe per IB3 Televisió, acabat amb el triomf del Fibi Mallorca per 82 a 80 en un partit que s'ha decidit des del punt de personal en un final, anem a dir-ho, que bastant atropellat amb moltes faltes i moltes interrupcions de llocs. Pel que fa al vòlei, tenim la Barca de Menorca, que ja és a Guadalajara per jugar a partir de la sala final de la Supercopa d'Espanya. Ho faran davant l'Eider del Gran Canari, vigent campió de Lliga. Sentim a l'oposada del conjunt de Bet Llorenç, Sofía Neves.
Creo que estamos, como te digo, muy motivadas y con muchas ganas como equipo, y obviamente que el trabajo se ha hecho para poder llegar a este momento lo mejor posible, así que esperemos apostar a eso y bueno, y que el resultado venga positivo.
Y recorda que ahir, després d'un mal partit, l'Illes Balears, Palma Futsal va caure de forma clara i merescuda davant del Jaén per 4-2. Cou especialment l'actitud mostrada, en especial el primer temps, on l'equip d'Antonio Badillo no va donar sense cap dubte una dreta. Amb aquest apunt ho deixam, per avui, en una data tan assenyalada com és el 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. Fins aquí els esports.